creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a temps de creure, a IB3 Ràdio.
Benvinguts a Temps de Creure un dissabte més, el programa d'actualitat de les tres diòcesis de les Illes. Us parla Joan Picornell, el control tècnic Xisco Julià, i comença Temps de Creure. Benvinguts.
L'Evangeli de la setmana a Temps de Creure.
En el Evangelio de hoy vemos un final feliz. Jesús así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En una fiesta de bodas en la que se celebraba la unión de un hombre y una mujer en matrimonio, Jesús realizó el primero de sus milagros y dejó entrever por primera vez su gloria divina que llevó a sus discípulos a tener más fe en él. En esta boda vemos cómo todo pues iba maravillosamente bien hasta que volvemos al principio del Evangelio y consideramos cómo todo pues también pudo salir tan terriblemente mal. Pues faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. El evangelista narra esto con mucha sobriedad, pero cuanto más se piensa en ello, más desagradable parece toda la escena. El vino se estaba acabando, no tienen vino, decía. No se trataba solo de un problema práctico, sino también espiritual. Pues ya son varios textos del Antiguo Testamento que asocian el vino que fluye tanto con la venida del Mesías, por ejemplo el profeta Joel, como con la enorme generosidad de Dios, ya que un salmo describe a Dios como el dador de todos los dones, incluido el vino que le alegra el corazón, en el Salmo 104. Entonces parecía que Dios no daba sus dones a esta pareja, como si los estuviera maldiciendo. Al menos así es como algunas personas podrían haber visto el fracaso del vino en esta fiesta. La pareja probablemente habría tenido que vivir en Caná el resto de su vida, sujeta a continuas habladurías sobre el día de su boda. Pero entonces lo que parecía a acabar como un desastre catastrófico terminó siendo una gozosa manifestación de la gloria de Cristo que condujo a una fe más profunda en él. Las personas que llevan mucho tiempo casadas podrían decirnos que esto sucede a menudo. Una y otra vez surgen situaciones que parecen desastrosas sin una solución humana aparente. Parece que Dios se ha vuelto contra uno, ¿no? El vino se ha acabado. Pero mientras Jesús esté allí, mientras María vea el problema y tenga el poder de convencer a su hijo, y siempre él lo tiene, mientras permanezcamos dentro de la vida de la Iglesia, cada problema será una ocasión para que la gracia y el poder de Cristo se manifiesten y para que creamos aún más en él.
Les notícies religioses d'aquesta setmana a les Illes. L'Església Mallorca.
L'església parroquial de la Mare de Déu dels Àngels de Pollença es troba una joia del patrimoni artístic i religiós mallorquí, el retaule de Santa Catalina Tomàs. Aquesta obra d'estil barroc tardà va ser creada a finals del segle XVIII com a part d'un programa de renovació devocional i artístic. Durant segles, aquest conjunt ha estat testimoni de la història i la fe del poble de Pollença.
El retaule de Santa Caterina Tomàs de l'Església Parroquial de Pollença és interessant perquè pertany a un context estètic, diguem, de mistures. Es veu que s'ha d'incloure dins el barroc tardà, però el context més genèric parla d'una orientació classicista, neoclassicista, duita pel món, diguem, de l'acadèmia, de les orientacions estètiques academicistes. Això també fa que hi hagi alguns restes de decoració rococó. La construcció efectiva del retaule correspon a una cronologia entre 1794 i 1810. És la cronologia que s'han pogut aclarir a través de documentació arxivística i bibliogràfica. El seu origen, aquest retaule, coincideix en una sèrie de coses, una sèrie de contextos que el fan també original i únic. Per exemple, coincideix en la finalització de la construcció de l'església i també amb el procés decoratiu dels murs de l'església. Però també coincideix perquè 1792 és quan es produeix la beatificació de la Santa Mallorquina, la Santa nascuda de Valldemossa, i, per tant, hi ha un interès en aixecar una capella on Santa Caterina Tomàs sigui la titular. Amb el procés, diguem, finalitzat de la beatificació de Santa Caterina Tomàs, l'Església Parroquial de Pollença considera que ha d'establir aquesta capella dedicada a la nova beata, la beata Catalina, i hi ha una sèrie de reunions entre la parròquia, la cofreria de Sant Cristòfol i Santa Llucia i també la participació de l'Ajuntament de Pollença. Això és una dada interessant perquè no només hi havia un interès religiós, sinó que aquest interès religiós era compartit per la societat civil, per dir-ho així, o la institució civil, i aquests elements varen decidir crear aquesta capella i construir aquest retaule en aquesta cronologia, amb la particularitat que neix d'una confraria anterior. És a dir, el que se fa és la confraria de Sant Cristòfol i Santa Llucia, que és antiquíssima, data del segle XIV, la mateixa església parroquial de Pollença, i el que es fa és reordenar aquestes titularitats, aquestes advocacions religioses, però donant protagonisme a la nova incorporació que és Santa Caterina Tomàs. Es ve que no han pogut aclarir el responsable del disseny del retaule, l'autor material, l'executor, no ho han pogut aclarir, però sí que seria un autor dins l'òrbita estètica de la, per exemple, dels germans Colom, dels Carbonell, per exemple, estaria dins d'aquesta línia estètica. I després el que és més interessant és que les dues pintures que estan ubicades a les parets, als murs laterals d'aquesta capella, són dues pintures, una de Sant Felip Neri i l'altra de Sant Pasqual Bailón, que són pintures que atribuïm al pintor Joan Montaner Cladera.
No obstant això, al pas del temps, els atacs biològics, com la devastadora acció de la formiga blanca i les condicions ambientals adverses, deixaren el retaule en un estat crític. Les columnes, els pilars i les estructures laterals havien perdut part de la seva estructura i policromia, i la cova del Betlem, afegida posteriorment, havia alterat l'harmonia visual del conjunt.
Davant la imatge de Santa Caterina Tomàs, trobam a lo que és la part de la predel·la un espai on s'allotjava també un Betlem, que també s'oculta darrere un plafó que se va col·locar a mitjans del segle XX. A l'any 2020 se van realitzar els estudis preliminars, tant d'aquest moble barroc com de la capella on està allotjada, i consistiren en tot fer un estudi en profunditat tant dels materials i tècniques de què està format, de l'estat de conservació, de les causes que l'han deteriorat, i també d'un estudi analític, no?, fet a laboratori, un estudi també de mapes de localització d'aquestes degradacions i un estudi històric-artístic, que en aquest cas l'ha fet l'historiador de l'art Gabriel Carrió.
El 2024, després de 3 anys de planificació i estudis preliminars, el taller de restauració del Bisbat de Mallorca va assumir el repte de restaurar aquesta obra singular. L'equip, dirigit per la restauradora Antònia Reig, va comptar amb la col·laboració de diversos especialistes en fusteria, il·luminació, documentació audiovisual i anàlisi científic, així com el suport del Consell Insular de Mallorca.
Per fi, després de mig any de feina, hem arribat al termini de la restauració del retaule de Santa Caterina Tomàs d'aquí de la parròquia de Pollença, i han comptat a la col·laboració durant aquests mesos també a la col·laboració d'un fuster que ens ha ajudat a fer una de les fases també importants que hi ha hagut en aquest desenvolupament d'aquesta restauració. Una de les seves tasques principalment ha estat refer, diguem, la predel·la, la part central de la predel·la, perquè, com recordam, hi havia un betlem, una cova de betlem, que era del segle XX, que se va desestimar perquè no tenia valor artístic ni històric. Aquest nou moble és de fusta, fenòlica, perquè no sigui tacada pels insectes xilòfats, i, com deien, té tres compartiments, el compartiment central, que és allà on estarà el betlem, i els dos compartiments laterals que contindran les dues relíquies de Sant Cristòfol i Santa Caterina Tomàs. La part central, el frontal d'aquest moble, s'ha integrat en tota la policromia que conté, que té el retaule, que és aquest marbrejat de color vermellós. I avui, per finalitzar aquesta intervenció, el que fem és el trasllat de les dues imatges que resten en aquesta taula, que són el de Santa Caterina i el de Santa Llucia, i llavors ja els instal·larem, ja els pujarem al seu lloc, a la seva ubicació original, juntament a la titular, que és Santa Caterina Tomàs, que anirà al carrer central, i les dues relíquies que els adoren des de la sacristia, i també ja els deixarem al seu lloc, que tindran a partir d'ara.
La restauració culmina amb una nova il·luminació que ressalta la gamma cromàtica vibrant del conjunt. Les pintures i les escultures, ara restaurades, llueixen amb una nitidesa que havia quedat oculta durant dècades. Gràcies a aquesta intervenció, la capella, antigament una de les més fosques de l'església, s'ha convertit en un espai ple de llum i color, on la bellesa i la devoció es mesclen.
És un goig per la parròquia de Pollença que aquest any del 450 aniversari de la Beata puguem estrenar i podrem inaugurar aquesta restauració de la capella que torna a lluir en tot el seu esplendor. És a dir, per poble de Pollença tenir aquesta capella és una mostra de lo que en el seu moment degués ser tota l'Iglesi i que, per tant, mos anima a seguir endavant en la cura del patrimoni.
I la veritat és que Santa Caterina Tomàs dirien que no és només, no, un símbol religiós, sinó que és, a més, un símbol de la nostra identitat, de la nostra identitat com a poble. I per nosaltres és important preservar espais com aquests per mantenir viva la memòria col·lectiva de Mallorca. També voldríem destacar que aquesta actuació forma part d'aquesta estratègia més ampla del Consell de Mallorca per protegir i promoure el nostre patrimoni històric. Dic que continuarem fent feina perquè aquestes iniciatives arribin a tots els racons de Silla.
Gràcies a l'esforç i dedicació del taller de restauració del Bisbat de Mallorca i de tots els implicats, el retaule de Santa Caterina Tomàs ha recuperat la seva esplendor original, assegurant la seva pervivència com a part del patrimoni cultural de Pollença i Mallorca. Aquesta restauració no només preserva una obra d'art, sinó també un llegat espiritual i històric que connecta generacions.
Estàs escoltant Temps de Creure. Uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és formació.
Palma es prepara per la festa de Sant Sebastià. Atzucs, Sant Sebastià Petit, fogrons i torrades, concerts, sorobauxes i la gran revolta. Els gegants, es tracten de coca, ses confraries... Consulta tota sa programació a palma.es. Sense tu, sa festa no serà la mateixa. T'hi esperam. Ajuntament de Palma.
Dilluns, a les 7 de l'hora baixa, viu amb els postres en joc la prèvia del Villarreal Reial Mallorca.
Comença el partit, arrenca!
I a les 9, la transmissió del partit des de l'Estadi de la Ceràmica amb Toni Fuster, Miquel Verger i l'opinió dels nostres comentaristes.
Villarreal Mallorca, un duel entre dos equips que lluiten per les posicions europees.
L'emoció i els gols amb la màxima intensitat.
Tot com sempre, a IB3 Ràdio.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
Flor.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, de dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia. Al dia, IB3 Ràdio.
L'Església a Menorca.
Recentment s'ha celebrat una nova trobada a l'Espai Vocacional Samuel, organitzat pel Seminari Diocesà i el Secretariat per les Vocacions.
La trobada va tenir lloc a la parròquia de Santa Eulàlia d'Aló. El primer que es va fer va ser una estona de pregària, dirigida per el director espiritual del Seminari Berto Vidal, que va enfocar la seva reflexió entorn a l'Evangeli de l'Anunciació. Tot seguit, es va tenir una estona de diàleg i col·loqui amb el seminarista Miquel Àngel Riera, qui va oferir la seva història vocacional i es va dialogar sobre la importància del discerniment. Després, el rector de l'O, Joan Bosco Martí, va fer una explicació de la història i arquitectura del temple parroquial de Santa Eulàlia. La trobada va acabar amb un dinar de germanor. Ens aporta més detalls el prevere Llorenç Sales, director del Secretariat per a les Vocacions.
L'Espai Samuel és una iniciativa que pretén crear aquest espai de convivència i d'encontre de joves i adolescents de les nostres comunitats que puguin tenir algun tipus d'inquietud vocacional, ja sigui per el Ministeri Ordenat o per altres crides concretes. Són trobades que es fan cada 2 mesos i que tenen un primer moment de pregària, després una estona formativa on es tracta algun tema d'interès o escoltam un testimoni vocacional, i també una part més lúdica on coneixem alguna església, temple emblemàtic, i acabam, si podem, dinant junts. Aquestes trobades volen crear aquest clima vocacional propici perquè els nostres joves puguin descobrir en aquest crit de Déu i percebre, enfocar tota la seva existència des d'aquesta proposta concreta que Déu mateix té pensada per cadascun d'ells.
El Secretariat Diocesà per les Vocacions convida els joves d'entre 12 i 16 anys a participar del concurs vocacional de cartells i vídeos.
Tenint present el Jubileu 2025, es tracta d'una activitat creativa per a sembrar un missatge d'il·lusió i esperança i perquè els joves et sentin part activa de les nostres comunitats i reflexionin sobre la vida cristiana. Els participants han de confeccionar un cartell o un vídeo a partir del tema proposat. Facis la vostra voluntat. Pot servir d'inspiració la cançó Aquí com al cel, del grup Worship.cat. El cartell ha de constar d'una imatge fotogràfica i una frase o joc de paraules relacionat amb el tema del concurs. I si es prepara un vídeo, ha de ser de creació pròpia i màxim d'un minut i mig i gravat en horitzontal. La data límit per entregar els cartells o els vídeos serà el dia 1 de març de 2025. Trobareu més informació a les parròquies i a la pàgina web del Bisbat de Menorca.
Amb el Festival de Clip Metratges, Mans Unides vol mostrar com es comparteix la prosperitat. Aquesta es converteix en un instrument per lluitar contra les injustícies.
Amb el Festival de Clip Metratges, Mans Unides vol mostrar com, quan es comparteix la prosperitat, aquesta es converteix en un instrument per lluitar contra les injustícies. Des de Mans Unides Menorca, conviden els professors a animar els alumnes de primària i secundària a participar en aquesta activitat que consisteix en gravar un vídeo d'un minut que mostri idees i compromisos per consumir de manera responsable i reduir l'impacte del nostre estil de vida a les persones empobrides. Els vídeos es podran presentar fins al divendres 14 de febrer. A més d'implicar-se i expressar els seus punts de vista sobre els grans desafiaments als quals ens enfrontem, l'alumnat guanyador tindrà l'ocasió de gaudir de diferents premis. Trobareu més informació a la pàgina web del Festival de Clipmetratges de Mans Unides.
L'Església Eivissa i Formentera.
El passat 13 de gener, els tres delegats episcopals d'ensenyament de Balears, Juan Luis Sardà d'Eivissa, Joan Camps de Menorca i Xisca Llebrés de Mallorca, es van reunir en una jornada de treball centrada en l'àrea de l'educació religiosa escolar.
El encuentro abordó en primer lugar el nuevo modelo de asesoría pedagógica implementado este curso 2024-2025, una figura fundamental para el apoyo y la formación del profesorado de religión católica en los centros públicos. Es por ello que, además de los tres delegados de enseñanza de las islas, participó también Pedro Miguel Ramírez, el asesor en Ibiza. Durante la sesión, los delegados y asesores reflexionaron sobre las formaciones realizadas hasta la fecha y analizaron los puntos fuertes y áreas de mejora. Acordaron la necesidad de seguir ofreciendo formación teológico-bíblica a los docentes, así como seminarios y grupos de trabajo sobre cuestiones claves como el aborto, la eutanasia, la educación afectivo-sexual, entre otros temas de relevancia actual que los profesores deben conocer. Por la tarde, los delegados celebraron una reunión en la que se centraron en los aspectos relativos a las clases de religión y otros asuntos propios de cada delegación, como el proceso de selección del profesorado y las dificultades para cubrir algunas vacantes. También discutieron la necesidad de contar con un espacio común de recursos, como una web exclusiva donde compartir noticias y materiales de interés. Además, acordaron volver a encontrarse en la próxima reunión de delegados a nivel nacional, que se celebrará en Roma del 6 al 8 de marzo.
Divendres passat 17 de gener es va donar inici a l'octavari d'oració per la unitat dels cristians, una setmana especial dedicada a l'oració i la reflexió ecumènica entre les diferents confessions cristianes.
Este año participa la Iglesia Evangélica, la Luterana, la Ortodoxa y la Anglicana. Cada día una de ellas será la encargada de llevar a cabo la oración ecuménica en la que participarán todas. El octavario es una oportunidad para profundizar en el diálogo y la comunión entre las diferentes tradiciones cristianas. Se invita a toda la comunidad a participar activamente en estas celebraciones. La Semana de Oración por Unidad de los Cristianos se celebra cada año del 18 al 25 de enero, concluyendo con la fiesta de la conversión de San Pablo. A lo largo de estos 8 días, los cristianos de todo el mundo son invitados a continuar con la oración de Jesús en la última cena: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. La petición por la unidad visible de todos los cristianos ha de ser de constante en todas las iglesias. Trabajar y orar por la comunión plena con todos los medios a nuestro alcance es una dimensión esencial de nuestra misión. Por eso, en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, estamos llamados a reflexionar sobre la importancia del ecumenismo en la vida de la Iglesia, participando en las oraciones que se han organizado.
I abans d'acabar, fem un repàs dels esdeveniments dels propers dies, començant per Menorca. Sònia, què teniu aquesta setmana?
A motiu de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, es faran pregàries i un concert oberts a la participació de tothom. Dimarts 21 de gener, a les 20 hores, es farà una pregària a l'estil TC, a l'Església Santa Maria, a Ferreries. Dimecres 22 de gener, a les 20:15 hores, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, a Ciutadella, es farà una pregària amb la comunitat evangèlica de Ciutadella. Dissabte 25 de gener, a les 17 hores, a l'Església Santa Margarita es Castell, tindrà lloc una pregària amb la comunitat anglicana. I finalment, diumenge 26 de gener, a les 19 hores, tindrà lloc un concert a càrrec del Cor de Gospel Menorca, a l'Església Evangèlica de Mou. La setmana que ve, dissabte 25 de gener, es celebrarà a Menorca la Jornada de la Infància Missionera. Es farà una trobada dels fills de catequesi que es preparen per a rebre la primera comunió. Serà a l'Església Santa Maria de Ferreries entre les 11 i les 12:30 hores.
I de Menorca anem cap a Eivissa. Inés, endavant.
Y en cuanto a la agenda diocesana, esta semana todos los actos giran en relación a esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Hoy sábado a las 4 de la tarde tendrá lugar la apertura del octavario a cargo de la Iglesia Luterana en la parroquia de San Rafael. Mañana domingo a las 5 de la tarde, celebración conjunta en la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia de Puigdenvals. El miércoles 22 a las 6 de la tarde, celebración a cargo de la Iglesia Católica en la parroquia de Jesús. El jueves 23 de enero a las 7 de la tarde, la oración a cargo de la Iglesia Ortodoxa, y el sábado 25 de enero a las 10:30 de la mañana concluirá este octavario con la oración a cargo de la Iglesia Anglicana en la parroquia de San Rafael.
I fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a trobar dissabte que ve aquí a Temps de Creure. Wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. But to believe my doubts are